A Cadena Pirenaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Pirenaica, 25 anys. A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Sí, tenim la Rebeca amb telèfon. Bones, benvinguts. Avui a La Tertúlia tinc dos convidats. Avui tindrem una per telèfon que malauradament no pot estar amb nosaltres i desitgem que recuperi molt ràpid. Ara la trucarem. Elisabet Zopeti, benvinguda i gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Bon dia i és un plaer, com sempre.
No et baralles amb el casco, ja tenim temps. No hi ha pressa.
És que jo estic esbarallant.
Això és la gràcia de la ràdio, que dius, no hi ha imatges, però a vegades dones pinzellada així de lo que passa dintre l'estudi i dona aquest misteri de la ràdio, que és molt
perquè
bo.
Perquè al meu company de tertúlia li han encaixat a la primera, però sí, a mi em queien.
El Josep Maria Camp, benvingut.
Moltes gràcies, ben trobat.
I gràcies per estar aquí. Bueno, tu ja ho tenies més a mà, no? Ja te l'havies no preparat, però ha vingut
no,
així.
No.
El Josep Maria poder té el camp més gros que
sí,
jo.
Sí, segurament, M'ha encaixat a la primera.
I el meu no.
Això és subliminal per part d'una advocada. Tenim camp gros, O sigui que...
Sí.
Per dir que no li riem a la ràdio. I amb nosaltres per telèfon, Rebeca Roger, benvinguda.
Molt bon dia.
Bueno, t'has perdut el bon ambient, però bueno, el disfrutes a distància, per dir-ho així.
I tant, sempre.
Bueno, et faré tantetes que avui hi havia enxamada, o sigui que no hi ha...
Oh, llàstima.
Bueno, la propera.
Ens la menjarem a la teva salut.
Exacte.
Oh, gràcies.
Exacte. Bueno, avui ja que tinc gent de parròquies mitjanes, no per dir altes, perquè entre la Massana, Arinsal i Encamp, dius...
Què, Encamp?
No, Escaldes, perdó, Escaldes.
Per favor, Escaldes de tota la vida.
Escaldes, bueno, mitjana, de la darrera parròquia, per dir-ho així. No sé per què, veus, ara tenim un lapsus amb el Josep Maria i no, l'Elisabet en camp, dius, m'he quedat així una mica.
Bueno, de la Massana som dos, doncs.
Sí, dos de la Massana.
Sí, clar.
I dos contra un, perquè tens majoria femenina avui també, Josep Maria, o sigui que...
També. Bueno, tu també comptes, eh?
Bueno, jo les banderes, no? De línia de sortida i d'arribada, per dir-ho així. Bueno, una cosa que està veient en els companys del Diari d'Andorra, el Tribunal Suprem ha rebutjat una sol·licitud d'indemnització per a part d'una persona per l'article, bueno, per el procés 720, dius, malgrat el que diu Brussel·les, dius, això portarà cua, perquè dius, el que diu la Unió Europea respecte a el que s'aplica i l'altre diu que no, dius, bueno, veiem com acaba la cosa, això.
Bueno, jo, mira, per justícia ja tenim aquí una advocada que suposo que et donarà una opinió més adequada que no pas la meva, no? Però de totes maneres el Tribunal Suprem d'Espanya és el Tribunal Suprem, O sigui que ja es veu com van tot el tema del Tribunal Suprem també. Dit això, no dic res més, ho deixo l'opinió a la advocada.
Bueno, fa de molt mal fer, perquè tampoc no he llegit la sentència, només he vist la notícia. Caldria veure quins són els arguments que esgrimeix el Tribunal Suprem espanyol per haver rebutjat aquest tipus de coses quan això porta fent-se des de fa molt de temps.
Sí, el 720 ja fa uns quants anys, eh?
Ja fa bastants anys que es fa fent. Que ara això vagi en contra de tot el que s'ha fet fins ara, doncs poden hi ha més d'un que ja comença a gratar i a posar els pèls de punta.
Sí,
què passarà.
Com diu la dita, quan veus les barbes del teu veí a pelar, posa les tres a remullar, no?
Efectivament, ara cal veure en properes ocasions
no,
com
que,
decidiran.
El que diuen, jo he llegit la notícia, i diu que... o sigui, clar, incompleixen dos dels articles, no?, que són els més importants.
Doncs
que és,
llavors...
Clar, que són els o sigui, els que la manca de llibertat d'inversió, o sigui, dels inversionistes que poden invertir a tot arreu, a on desitgin, i lògicament sí que ho han de declarar, però la sanció era massa era desproporcionada, no? Aleshores, clar, segons el Tribunal Suprem diu que no és tan greu com per haver de tornar aquesta quantitat que haurien cobrat, segons el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, d'una forma, diguem-ne, desproporcionada o indiguda.
Això és el que llegim, Josep Maria.
Clar, exacte.
I tampoc no tenim més coneixement, però bueno, clar, torno a repetir, cal veure ara, a partir d'ara, com evoluciona això i si hi ha futurs expedients en aquest sentit, aviam què és el que passa.
Sí, això, Rebeca, com es diu, hi ha jurisprudència i pot portar cua.
Qui jamés hagués rebut, que diuen, saps? O sigui, ells van anar fent el sort fins que no els hi va arribar la martellada de la Unió Europea i a partir d'aquí el que hem cobrat, mira, que me quiten lo bailao, saps? El que ha pagat ja ha pagat i...
I el que obté la butxaca, sí. Ja obté la butxaca.
Clar, és així. Sí. És així.
Digues, Rebeca, endavant.
No, poca cosa més a afegir perquè la veritat és que tot aquest tema a mi em supera una mica a nivell de lleis, no ho he pogut seguir massa, així que no puc apostar més del que han aportat ells, la veritat.
Bueno,
aviam com es continua i tal.
Sí, aviam com continua i si n'hi ha d'altres. Va, una cosa que malauradament dius també ens afectarà. Bé, hem tingut una petita enfarinada per la caiguda de temperatures i les pluges, o sigui, uns 12 centímetres aproximadament a cotes a més de 2.000. Bueno, l'hivern encara es diu bon dia, però l'altra cosa que afecta, bé, les carreteres nacionals franceses de connexió d'Andorra, segona fase d'obres entre la Croisada i la Rotonda en Valira fins al 10 de juliol, o sigui que els del pas de la casa tenen que estar xerricant de dins que no poden més.
És un sant tornem-hi, a més això ja ho sabíem, que tornarien a tancar. Bueno, també és veritat, jo he passat per la zona a posteriori, a primers d'abril, i sí que és veritat que quan passes per allà penses me'n caurà alguna de pedreta d'aquestes, i no són pedretes. Fins a cert punt entenc que puguin voler la seguretat, el que passa és que em sembla que ara fan pas alternatiu.
Hi ha pas alternatiu per i els caps de setmana no.
Per les fotografies que he vist...
Sí, perquè estan d'obres, no? O sigui, estarien d'obres...
Tornen a obrar.
Sí.
Tornen a obrar, llavors, doncs, no sé... però sempre rep el pas, és normal, perquè és el que hi ha més a la prop.
És el que hi ha més a prop.
I és el que rep. Clar,
no, i la cosa també és que al final també han decidit també poder-ho fer potser en una temporada en què tampoc hi ha tanta afluència de gent. No sé, tampoc...
És temporada baixa.
Sí.
Bueno, sí, no per als francesos, perquè entre el pont del 1 de maig i el pont del 8 de maig de l'armistici de la Segona Guerra Mundial, més tal, clar, temporada baixa, maig-França, doncs és un mes de ponts o de caductes, en alguns casos.
Ah,
doncs
mira tu, això no ho sabia.
Sí, hi ha 3 o 4 festes.
Si donen pas alternatiu i els caps de setmana està obert, ja és... Perquè, de fet, em sembla que, segons va dir el ministre d'Ordenament Territorial, que pactarien els tancaments i... Bueno, sí. No ho sé, o les incidències que hi pogués haver a la carretera, no?
Bueno, cert que quan la mínima afectació pugui ser possible, millor. També és cert que, bé, entre setmanes sí que hi ha un flux de turisme, però clar, per les dates que estaves mandant abans, a 1 de maig és festiu, o sigui, tampoc no hi faran obres, 8 de maig també és festiu, tampoc hi faran obres, el dilluns de la segona Pasqua també és festiu, tampoc hi faran obres.
O
sigui que, bueno, hi ha una afectació en mal menor, però, bueno, hi és. I, evidentment, doncs, perjudica.
Sí, perquè si no s'hagués produït el tancament de 2 mesos d'aquest hivern, dius, mira, bueno, ara hi ha un pas alternatiu, però, clar, el pas ja porta una motxilla molt pesenta d'aquests 2 mesos que està tancat en plena temporada d'esquí. I això, doncs, sempre costa una mica més de pair, per dir-ho d'alguna manera.
Bueno, i que no hem d'oblidar que el senyor Macron no fa massa que ha estat per aquí, o sigui que també fa 7 anys es va dir que es millorarien els accessos...
I no s'ha millorat,
o sigui que potser que no vagi donant tants consells i posi mans a l'obra.
Estic d'acord amb tu, perquè l'únic que ha fet ha sigut la galeria Antiallaus, que...
I n'hem pagat una part nosaltres.
I a sobre n'hem pagat una part nosaltres... Sí. que en ple hivern a l'entrada d'aquella galeria venint d'Andorra és molt perillosa, perquè hi ha una curva molt pronunciada i allà, si se te'n va el cotxe, t'emportes tots els que trobes a davant teu, però és l'únic que ha fet. És l'únic que s'ha fet de millora, i estic d'acord amb tu, amb 7 anys no s'ha fet res més.
Bueno, Rebeca, potser per això ha vingut amb helicòpter aquesta vegada i no ha vingut amb cotxe, eh?
Ah, això també podria ser ben cert.
Va estar a punt, eh? Va estar a punt d'arribar amb cotxe, eh?
Sí, doncs hagués trobat uns bons percals de cotxes, també, perquè últimament tenim unes cues per la carretera que...
Bueno, ell no, ell no.
Ell no.
Ell això ho hagués superat.
Ell això ho hagués superat perquè precisament jo vaig coincidir el dimarts al matí amb la comitiva del Copríncep a la rotonda que hi ha davant de la Vallia, a la de la Comella, i a mi em van fer parar fins que va passar l'últim cotxe, i em van passar uns quants.
Sí, sí, sí.
Mareta.
No, no, la comitiva era, jo què sé, de 20 o 25 cotxes. Entre...
Dius, bueno, ve un president de república i un copríncep o ve tot el govern del senyor
bueno,
Macron, ja perquè, clar...
No és només la persona que ve, sinó tota la gentada que aporta amb ells.
No, no, anaven uns quants ministres, em sembla, eh?
Dius ministres...
Anaven ministres, anaven secretaris d'Estat...
Sí, sí, i els ums un corda també.
I els ums un corda, sí.
Bueno, potser hi havia el perruquer, el manicura... El...
No, perquè no va venir amb la dona.
Ah, no.
Ah,
bueno, jo
deia
per ell.
Aquest any?
No ha vingut.
Ell ves a saber el que porta, a part de la seguretat.
A part d'això.
La seguretat al seu entorn, eh?
Sí, sí, per descomptat. Bueno, bé, veurem, esperem que això no afecti massa doncs, el pas i bé, que aquestes millores ja siguin per molt de temps
definitives.
També. Sí, res és per sempre, però bueno, per molt de temps.
Quasi. Ho
deixarem així. Una cosa que, bueno, molt de temps no ho sabem pas massa, però Andorra fa servir anualment recursos com si al país visquessin 147.000 persones. Clar, entre turistes nacionals i altres, dius, o residents, per dir-ho així també, o sigui, tots els que som aquí al país més els que venen, dius, Déu-n'hi-do, dius, o sigui, som una ciutat o un país de 150.000, per dir-ho així, a números grans.
Sobretot, mira, sobretot amb l'aigua, perquè no estem acostumats a
estalviar
l'aigua, si més no, a optimitzar, no? Optimitzar el recurs, aquest recurs tan preuat, que clar, obrim l'aixeta i en baixa tanta que vulguis, i amb això, doncs, a vegades, amb l'aigua, diguem-ne potable, doncs, es reguen les plantes, es reguen els jardins, es reguen... Bueno,
Josep Maria, no em miris a mi, que jo les plantes les mato totes.
Es fa tot, pobretes. Els hi has de parlar amb carinyo.
No sé això.
Oh, poca broma, jo l'any passat vaig plantar muguet i m'ha tornat a sortir aquest any, eh? O sigui que...
Sí, sí, sí.
I la pluja que està caient ens està ajudant moltíssim.
Ah, això sí.
Considera't
sí, sí.
Afortunada. Any... Si sí, el muguet t'ha tornat a brotar i a florir, considera't afortunada.
Potser no tindrem tants problemes d'aigua com vam tenir fa uns anys, però bé, potser seria el bon moment de trobar... solucions a llarg plaç perquè, bueno, i maneres, no, de poder reutilitzar aquesta aigua que potser, doncs bé, com vosaltres dieu, amb el tema de regar les plantes i altres coses que es poden fer en aire lliure i exteriors, que es pugui reutilitzar, que no hagi de ser sempre aigua potable. Seria un bon moment.
No, és cert el que dius, és que hi ha camps, no sé si és en totes les parròquies, però en algunes parròquies, en el cas d'Escaldes, carrega amb aigua potable, la Massana sé que hi ha hagut doncs, dificultats d'aigua i s'han fet dipòsits nous també, per al creixement de la població, perquè hi ha hagut moments que han sigut una miqueta crítics.
No, em sembla que encara no n'hi ha de nous, que es faran de nous.
Es faran,
o sigui,
es faran,
sí. Està previst.
Escaldes ja en va fer un.
Sí, Escaldes, sí.
A dalt, pujant per la carretera d'Angola, és prop d'on jo vic.
Jo en aquests moments, jo penso que no és un problema de manca d'aigua, és un problema que no s'han fet les infraestructures adequades,
correcte.
O sigui, en el temps, perquè feia molts anys que no es feien dipòsits a la Massana.
No.
Clar, aleshores la població ha augmentat d'una forma considerable. I, clar, amb els mateixos dipòsits doncs és normal que tinguin problemes d'aigua, no?
Sí, perquè cada vegada són més.
I, clar, i després tampoc s'havia fet un manteniment adequat, perquè hi havia molta pèrdua,
d'aigua que, clar, que no arribava...
Que no estava ni comptabilitzada la pèrdua.
No, exacte. Vull dir que tot això, bueno, o sigui, que és una feina entre tots, o sigui, els comuns, en aquest cas, però també els particulars, de dir, bueno, anem, si més no, a no malgastar, no? El mateix que fem amb la llum, però l'aigua, bueno, com que és barata, pues, i com que en veus baixar per tot arreu, dius, bueno, no passa res, no? Però sí que passa, perquè si no la necessites, no la gastis, ja està, simplement això.
Estic d'acord amb tu, que hi hauria d'haver-hi una conscienciació a nivell de ciutadà, de, bueno, pues, si estàs fent alguna cosa, si rentes els plats a mà, pues, no deixar rejar durant mitja hora seguida l'aixeta, anar-la tancant, anar-la...
Exacte.
És una... Sí, però al final sempre tot recau sobre el privat,
sí.
Però no oblidem també els grans patrimonis que s'han passat amb el tema de l'aigua. Per exemple, a la Massana tenim propietaris que amb el tema de l'aigua no s'han portat massa bé, i sobretot en temes de piscines i tota la pesca. I són coses que s'haurien de també tenir en compte, perquè al final acaba sempre pagant el més petit, i potser que fem una mica la mirada sobre les grans infraestructures, que potser també se'ls hauria de ficar una mica el freno de mà amb tot plegat.
Sí, cert que el consum, sí. Sempre el que dius tu, Rebeca, és una miqueta el ciutadà el culpable de tot, quan a vegades doncs, hi ha altres també que influeixen.
No, de fet em sembla, crec recordar que hi ha uns baremos que no són els mateixos.
Justament ara s'ha fet un tercer tram per poder controlar tot aquests grans empresaris que poden consumir més aigua.
Clar, és que si fas un túnel de rentat o un centre esportiu necessites aigua, això és evident, no?
I molta, per tant,
i en treuen un benefici. I aquesta és una altra, per tant, vull dir, tot això jo em sembla que està contemplat ja, eh? No sé si és suficient o no, això no ho sé, però...
No,
veurem aquests trams. Un que beu aigua, però no solament aigua, dius, aquest cap de setmana hi ha hagut un home detingut amb una taxa d'alcoholèmia de 3,37 grams per litre... després de fugir, després d'haver tingut un accident. Jo quan he vist la notícia me'n recordava el coma etílic entre 2 i mig i 3, dius, però capacitat de conduir amb 3,37, dius, Déu-n'hi-do.
Bueno, ell, segurament si li pregunten, la resposta que diria és que ell ja anava bé.
Amb dos cerveses i...
Un parell de cerveses. Sí, això és bastant... comença a ser bastant preocupant, perquè a més les taxes d'alcoholèmia estan pujant, i és el que es veu quan estàs de guàrdia i mires els dossiers i dius, ostres, cada vegada les taxes són més altes. Jo no sé si això ho podríem relacionar o està relacionat amb el tema de salut mental, amb el tema de que aquest va trobar que la seva manera d'evadir-se i d'arribar al 3,37 grams per litre de sang. No ho sé, no sé si és que falta educació viària o que... Jo crec que aquesta gent hauria d'acabar percebent el fet de que això és un perill. Perquè jo aquesta reflexió l'he feta més d'un quan els assisteixo al servei de policia, perquè tenen dret a l'assistència d'un lletrat des de que són detinguts, i diuen, bueno, és que no ha passat res, jo anava bé, no ha passat res. Dic, aviam, jo ara he baixat a les 3 del matí al servei de policia, o a les 4. Tu ara imagina't que jo agafo el cotxe, baixo, i per la carretera de l'Obac, jo vaig tan tranquil·la, i un senyor amb un vehicle, un senyor o una senyora, indistintament al sexe, que van amb un cert grau d'alcoholèmia, se'm tira a sobre i em mata. Què? Diu, però a mi no m'ha passat. Dic, però podia haver passat. Aquest va tenir un accident. Afortunadament no va passar res, però podia haver passat.
És que no sé fins a quin punt... Jo crec que és un tema de consciència, perquè jo crec que molts, a part dels danys que poden ocasionar, és que, a més, l'assegurança no els hi cobreix. El que passa és que, esclar, quan un no té res a perdre, tant se li fot, no? Aquesta també és una altra.
Però jo no sé...
No ens oblidem també que ara tenim una capacitat per poder-nos enterar de totes les notícies que abans no teníem. Les taxes d'alcoholèmia jo crec que sempre han sigut elevades, potser és veritat que ara més altes que a l'època.
Et puc dir que hem pujat una mica, eh?
Alcohòlics n'hi han hagut sempre.
Sempre, sí. Sempre.
La cosa és que també... informatitzem més, no? Donem més informació al respecte, no? A l'època no n'hi havia de tanta informació, no sortia sempre a la premsa cada accident per alcoholèmia que es podia produir, no?
També és veritat, però, bueno, això, eh? També és veritat.
També recordem que ara, dintre de poc, el noi que va morir a Oliola se li farà també un homenatge perquè hagués fet 37 anys, no? Llavors, jo crec que també és un tema de problema social global, perquè al final també, doncs, depèn de on les lleis no són tan dures o menys restrictives, llavors, bueno, és també un factor bastant social tot plegat, eh?
Sí, jo crec que... Jo ja ho he dit, el que passa és que a vegades detectes que comencen a pujar, perquè quan mires els dossiers veus les tires de l'alcoholímetre...
Era turista aquest, no?
Diria que sí, però no n'estic segura.
Sembla que era turista, eh? Sí.
No, no. Als turistes els hi afecta més l'alcohol amb alçada, eh?
Sí, els hi puja molt més pel canvi d'alçada, sí, amb això estic d'acord amb tu. Els hi puja molt més, també depèn de l'habitualitat amb la que consumeixen, del pes, de com metabolitzen l'alcohol...
No.
Sí. Hi ha molts factors
de si ets home o dona, etcètera, del que hagis menjat, etcètera, etcètera, etcètera.
Sí, sí, sí. I sovint es pensen els turistes que aquí no hi ha controls, i Déu-n'hi-do els controls que hi ha a la nit, perquè jo, vull dir, jo treballo també, bueno, estic molt de nit, i veig coses que passen, i veig els controls que hi ha, i Déu-n'hi-do, i alguns s'escapen del control.
Sí, clar.
Cuidado. Bueno, intenten escapar-se, que després els agafen, no? Però...
Sí, cert. Ojo. Cert que, com dieu, l'alçada afecta més. Ara et dius, si l'alçada afecta més i la persona estava serena, malgrat que l'alçada afecti més, dius, cuidado l'addicció que té aquesta persona, i ja, com deies tu molt bé, Elisabet, dius, hi ha casos que malament són de conductes addictives i hi ha, doncs, que necessiten, doncs, una ajuda per treure's d'aquesta situació. Sí, sí. Per ells i per als altres, també. Eh?
Dius, bueno, dius, és que això li afecta a ell, li afectarà el seu fetge. Dic, estem d'acord, però poden causar un accident amb víctimes mortals.
La llibertat acaba on comença la de l'altre.
Efectivament, efectivament, però clar, un ha de ser conscient quan actua d'aquesta manera que poden haver-hi conseqüències.
No, ben cert. A part també, doncs, repercussions a nivell de família, estat de diguem, l'estabilitat familiar, les relacions familiars, perquè clar, una persona que té aquesta problemàtica de relació amb l'alcohol, doncs no és senzill de viure el dia a dia per al seu entorn proper, tampoc.
I et parla la filla d'un alcohòlic. Vull dir, soc molt conscient d'aquest problema, eh? I soc la primera que surto a sopa, el que sigui. No veus res? Dic, pues no, perquè he d'agafar el cotxe. Cadascú
no,
és
si
molt
no,
lliure
si
de...
No, si no, vull dir, o sigui, hi ha taxis, hi ha el bus nocturn... I
efectivament.
Quan si has begut massa, és que és el millor, no cal que t'arrisquis, perquè és que t'estàs exposant a uns problemes però gravíssims.
Sí, l'únic a lo que t'exposes és que et retiren el carnet X mesos, que et multin.
Primer detingut.
La nit la passes al servei de policia?
Que això ja és un problema, eh? O sigui...
Depèn.
Vamos, per mi seria un problema, vull dir que jo... O sigui, no. Primer detingut, després el carnet de conduir, jo en conec diversos que els hi han tret, o sigui, un any i mig.
Sí.
Molts, un any i mig de seguida,
sí.
Eh?
El barem està en funció de la taxa d'alcoholèmia.
Bueno, no sé com va, sí. però de seguida, un any i mig, carnet fora. Bueno, i després les conseqüències, perquè és clar, si has begut i tu has provocat uns danys, després l'assegurança, perquè això ho paga el buró d'assegurances, no? Però després ho reclamen.
Clar.
Fins i tot la CAS t'ho pot reclamar.
Sí.
Boi, no ens oblidem que aquí la clar. Gent que estem motoritzada al 100%, o sigui,
efectivament.
Que et treuen el cotxe estàs venut. Estàs completament venut, o sigui que realment les conseqüències ja
són grans, o sigui, ja és el que esteu dient.
És que molts hi juguen fins i tot al treball.
Efectivament.
No, és que no ens donem compte, però és que les condemnes no són petites aquí, o sigui, és que com tu dius, Josep Maria, les condemnes van quasi bé a partir de l'un any i mig cap amunt, o sigui,
sí.
És molt bèstia.
Ja et dic, tot està en funció del barem de retirada, està en funció de la taxa d'alcoholèmia.
Sí.
Depèn de la taxa, doncs poden ser de 9, 10, 11, 12 mesos, 18, 24, tot està en funció d'això.
Com deia Josep Maria, finalment, bus nocturn, taxi, VTC, et surt més barat, diguem, 30, 40 o X euros, que no pas el problema, diguem, global que et pot generar. I, a més, acabes la nit en paus i content i bé. O sigui, que en lloc de que la cosa, la festa es torci de cop.
No, segur.
Sí. Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar doncs, la Rebeca Roger per telèfon amb nosaltres, l'Elisabet Zopeti i el Gemma Camp aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Aquest pa em recorda la infància. Aquests dolços em transporten a un altre món. A Medupen, la teva fleca cafeteria en camp. Vine cada dia pel pa i la pausa. Tasta pans d'autor deliciosos, pastissos exquisits, tot artesà. A Medupen, a Encamp, forn de pa i cafeteria.
Som un país de bàsquet. Morabanc Andorra a la Lliga Endesa.
Diumenge 10 de maig a 1:15 del migdia, Morabanc Andorra, Baxi Manresa.
En directe a Ràdio Valira. Partit ofert per...
Garatge Nogreda. Els professionals des de fa més de 50 anys. Fusteria Frealón. Innovadors amb la fusta. Fito Vidrier. Ho veuràs genial. Express Clima. Professionals de les instal·lacions. Xef Amadeo. Mig de mar i brases.
Com m'agrada aquest esport. Mai por. El Morabanc Andorra juga a l'ACB a Ràdio Valira. La ràdio que celebra 40 anys. Tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Josep Maria Camp, l'Elisabet Zopeti i la Rebeca Roger amb nosaltres per telèfon. Bé, una cosa que important, el govern vol fer fora, vol fer neteja de 2.500 societats inactives en el registre. Dius, caram, dius, societats que s'han creat i que ja no tenen cap activitat. Clar, tot això, doncs, suposo que a nivell d'administració genera doncs, un volum de...
Molta feina.
De feina per res, per dir-ho així.
Efectivament, molta feina. Home, si estan inactives, si a més no han presentat ni comptes, no han fet cap res, doncs trobo normal...
Ni el beneficiari efectiu, que estàs obligat.
Efectivament, doncs trobo normal que això vagi fora.
Ja tardaven, eh? O sigui, que ja era hora, ja era hora.
Lo interessant és que realment es pugui fer com diuen, que es pugui fer tan ràpid, no? Que aquestes societats les puguin tancar tan ràpid. Això s'haurà de veure si realment és així o què.
Bueno, ràpid, jo crec que 3 mesos o així, eh? Com a mínim. Anant ràpid. Han enviat les cartes, però ara després s'ha de fer... Sí. Això s'ha de publicar al BOPA.
Sí, s'hauria de publicar al BOPA, sí.
Si hi ha un recurs, què pense?
De moment només han respost d'aquestes 2.000 i pico, 60 o 70 persones, em sembla, pot ser?
Sí. La majoria es veu que no han respost.
Bueno. Sí, que bueno. Ja es veurà. Suposo que després del BOPA ja serà molt més fàcil de poder gestionar el tancament directe, no?
Però bueno, però s'ha de fer, eh? Perquè jo conec casos que hi ha gent que no poden tornar a llogar al local o al pis o al despatx, perquè resulta que no s'ha societat encara...
Té el domicili...
Autoritzada, i aquest senyor, vés a saber els anys que ha marxat, que s'ha fugat, si ha sigut operativa que no ha pagat, que no ha pagat a la millor ni el lloguer, i allà no poden fer res, no poden entrar.
Molt bèstia, això, eh?
És molt fort.
de totes les empreses, com es deien, les empreses...
Pantalla.
Pantalla i tot plegat, que ostres, és que això... Bueno, clar, és que ens donarà un respir, també, m'imagino. No?
Sí, sí.
I també altres casos, també, que pot ser una minoria, no? Que la persona ja no estigui al país, problemes de salut, la persona doncs hagi traspassat... I...
No, això és deixadesa i ho fan voluntàriament amb tot el coneixement, eh? Cuidado, perquè avui dia hi ha propietaris que ja et fan firmar el full de baixa per si de cas.
Mareta meva.
I si el queden, sí, sí.
I això és legal?
Sí, bueno, mira tu, és que si no, doncs dius, pues no te'n llogo, ja està. Pavilet. Claro. I aleshores ho firmen i, a veure, tu quan marxen, pues, com que ell no ho farà, pues el dones de baixa i ja està. Però amb la seva firma, eh? O sigui, clar, cuidado.
Clar, és que el problema és que el propietari no pot recuperar la possessió.
Clar, és que aquest és el problema. Aquest és el problema. I ojo, perquè jo conec casos perquè, vull dir, treballo amb això, no? També, entre d'altres coses, doncs... Pues, no sé què anava a dir.
Casos on persones respecte a la baixa.
Sí, respecte a la baixa. No, que ara hi ha, per exemple, hi ha controls per part d'immigració, per exemple, si tenen la societat, diguem-ne, amb un pis, clar, com que representa que hi han de viure, pues la policia fa molts controls i mira comptadors, mira a veure la despesa que han fet de consums, i si no hi és, automàticament ja li treu una residència.
Clar, perquè és per compte propi.
Clar.
Són comptes propis.
Clar. Li treu una residència. Aleshores, un no resident pot tenir una societat? Sí, també la pot tenir, eh? Però avui dia tenir una societat no implica que sigui resident.
Efectivament.
Però
per ser resident per compte propi sí has de tenir una societat.
Claro, aleshores què passa? Miren, i si no han tingut consums, pues automàticament després també fan unes enquestes entre el veïnat i els hi treuen, sí, els hi treuen la residència. O sigui que això hi és, eh? Inclús amb gent que són residents fiscals,
sí, sí,
aquí.
Sí, 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 sí.
Miren a veure si realment hi viuen els dies que hi han de viure, eh? Que és molt difícil de controlar.
Són 6 però, mesos, ara?
Però que ho controlen.
Mínim 6 mesos, sí.
Mínim,
182 vale. Dies.
Sí, la meitat més un dia.
Uh-huh. Vale, vale.
Bueno, ja, si algú ens escolta, ja ho sabeu, 182 dies o 6 mesos i un dia.
Espavileu.
Exacte.
Que és igual a tota Europa, això, eh?
Sí.
Correcte.
Sí.
Bueno, veurem. Els que... Bé, una cosa que ha estat frenada en sec, plataformes de lloguer d'habitacions que han deixat d'estar operatives. La llei no està regulada sobre el... No hi ha cap regulació de moment, és un buit,
no,
jurídic, per dir-ho així.
Sí, és un forat.
A veure, no. Un moment. Està regulat amb els contractes d'arrendaments de finques urbanes.
Sí, quan el llogater lloga el propietari.
Exacte. Mm. Però, clar, si és un propietari que el llogue... que lloga habitacions, i això no està regulat. Però, clar, en aquest sentit està fent una activitat comercial, si vols tu.
Sí.
Sí. Perquè, clar, està fent de pensió, per dir-ho així.
Està fent de pensió. Mm.
No ho hauria de marcar en el contracte que es pugui fer un superarrendament o alguna cosa, almenys que pugui ser una mica més legal, no? Tot plegat.
A veure, si tu tens llogat un pis, el que els contractes d'arrendament sols han estipular, Rebeca, és que no es pot fer superarrendament, si no és amb permís del propietari del pis.
Correcte.
Però una altra cosa és que sigui el mateix propietari el que llogui un pis per habitacions. Sé que hi ha hagut una mica de moviment perquè hi havia un o dos portals que feien lloguers
dos.
De...
Sí, dos.
Un o dos, eh?
Dos.
Que sí? Dos. Que feien lloguers d'habitacions, no sé si era lloguer turístic o...
No, lloguer d'estada.
Lloguer d'estada, i llavors la senyora Barçol, al dir que això no s'ajustava a normativa, han tancat
aquests dos blocs.
Han tancat aquestes dues pàgines per millorar el servei.
Sí.
Perquè la foto l'he vista.
Sí.
Es van
estem millorant l'experiència.
Es van
que no tindràs.
Es van assustar de cop, eh?
Sí, i van xapar la paradeta a la primera de canvi i estan millorant l'experiència dels futurs llogaters.
A l'espera aviam de com s'arregla el pifos.
Efectivament, aviam de com respire per tornar a aixecar la persiana del del xiringuito, per dir-ho d'alguna manera.
Medidas desesperadas, saps què vull dir? Problemes que, vamos... Al final es busquen les intríngues per poder sobreviure i subsistir aquí a Andorra. Clar, tot això no està regulat, però en altres marcs, en altres països, potser ja es comença a contemplar més. Llavors, bueno, s'haurà de fer un cop d'ull en tot plegat perquè sigui el màxim legal possible i que la persona estigui visquent en una situació màximament digna, no?
Sí.
Llavors...
Almenys eliminar la màxima precarietat possible en el tema de l'habitatge.
Sí, perquè últimament és que, clar, ja et venen un traster dient, lloguen un traster com dient que ja això és, ja cèdula d'habitabilitat sí. I tot plegat. O sigui que...
Tipo xalet.
Sí, exacte. Sense
bueno, jo aquí no ho he vist, aquí no ho he vist, però a Espanya sí que s'ha vist això, eh?
Bueno, però no ens n'oblidem del cas de la família que visquia en un hotel aquí a Sispony.
Sí, això sí, clar, bueno, quan se'n van enterar es van treure, i es va acabar el bròquil.
Sí, es va acabar el bròquil, però clar, és que ens trobem en situacions a vegades de que on em poso a viure? No podem anar a viure sota un pont perquè també està prohibit.
No, llavors, clar, home.
La situació ara mateix és una mica controvertida.
De fet, ara no pots viure ni amb una autocaravana.
És veritat.
Perquè abans, home, jo recordo, vosaltres sou més joves, potser. Bueno, la Rebeca, sí. Tu, home, jo ja estic retirat ja, eh? Ja estic jubilat.
A mi no em
falta
gaire.
Ja estic jubilat.
Sí,
però, escolta...
Estic en el meu moment més màxim, jo.
Sí, jo recordo que els anys... Ojo, els anys 70 i pico, 80 i això... Que ja hi havia problemes d'habitatge en aquell moment, sí. Perquè tampoc no hi havia...
La gent vivia als càmpings.
La gent vivia als càmpings, vivia molt...
Josep Maria, ho recordo.
Veus? O sigui, que vivien als càmpings. Això avui dia, de fet, no pots.
Sí, està regulat a tot arreu.
Que n'hi hagi algun, doncs segurament que n'hi haurà, però, bueno...
Coi.
Gent visquent als cotxes, bueno, és que situacions així...
Clar, sí. Jo recordo quan van haver-hi les riuades,
sí.
Que no sabem exactament la quantitat de persones que van desaparèixer perquè moltes vivien en càmpings i no sabem quantes persones se'n van anar amb la riada.
Mare. Bueno, si algú les va reclamar i això normalment sí, no?
Però és allò que en un moment donat van... Però recordo el tema dels càmpings per això
sí,
mateix.
Que en aquell moment no devien estar segurs si no. S'havien portat algú...
Efectivament.
Clar.
Sí, no tenia el registre forçament d'ocupació al dia. I ja està. Bé, desitgem que no hagi sigut massa el cas, que n'hi hagin molts que no ningú hagi... Cap família hagi dit, escolta, que des del 82 no tenim notícies.
Esperem que no. Que ara, que el 2026 algú digui que...
Home, ja, escolta.
Ja seria...
El tiet que ha marxat a Amèrica a vegades diu...
Sí, no.
El meu avi va anar a Cuba, diuen, no?
Sí, sí.
Però ja sabem com va acabar el català.
Mira, ara que dius això, fent un encís, jo tinc un besavi que va anar a treballar per la línia de tren quan la van fer a Cuba, imagina't. O sigui
que... Sí, jo també tinc família, jo també tinc un besavi que va marxar a Cuba i va tornar al cap d'uns anys dient tot bé, i vés a saber si no tinc familiars per allà, o sigui que no deu ser tan rocambolès com sembla.
No, ni molt menys.
El món dona moltes voltes, eh?
Sí. Parlàvem d'habitatge. Bé, hi ha hagut una xiulada doncs, al cap de govern durant el discurs quan ja hem tingut el senyor Macron aquí de visita, el copríncep. Bé, els de la plataforma d'habitatge han dit que per al 16 de maig això era un avís i que hi hauria continuava doncs, una miqueta doncs, a les reivindicacions i les protestes. Bueno, 16 de maig, de moment no han donat més línies de lo que faran, de les manifestacions que es volen fer, però bueno...
A veure, és possible, eh? Mm. És possible. Jo considero que sí, que vam fer molt de soroll el dia del Macron. Jo hi era a la plaça, però en aquell moment tenia feina, estava ocupada amb d'altres menesters. No, sí que vaig començar a sentir la xiulada, però no vaig ser-hi pendent tota l'estona. Tampoc no hi havia tanta gent com es podia suposar que hi hauria, però bueno... Pel dia 16, doncs, és possible que s'organitzi alguna cosa que de cop i volta diguin això.
No, ho van dir-ho, eh? De fet, està programada una manifestació pel dia 16.
Sí, programada sí. Que... Després dius reconegut...
No se n'ha sentit
que...
més.
No se n'ha sentit més, ni hi ha més diguem, declaracions de... al ventall de lo que volen de fer, no? Per dir-ho així.
Potser que encara no tenen el permís?
Bona pregunta.
La cosa va ser que... Lo bèstia va ser quan, que en el moment donat en què el Xavier Espot estava parlant, sí que van estar xiulant,
sí.
Però en el moment en què el senyor Macron va agafar la paraula, van callar de cop.
Automàticament, sí.
Automàticament. Això és el que va sobtar més a la gent. Però... Jo, sincerament, a la meva infància i a la meva joventut m'he arribat a manifestar molt. Però jo crec que la manifestació del 16 de maig, jo puc estar d'acord, però jo crec que en aquell no era el moment ideal. No sé si m'enteneu què vull dir.
Sí.
No crec ni que eren les maneres, no crec ni que era la manera... em dona que la situació es va diluir al final, no? No intentar arribar a una manifestació en aquest calibre, no, quan tens uns coprínceps al davant que vulguis o no, al final tampoc és que tinguin tanta potestat per poder decidir a nivell de l'habitatge aquí a Andorra, quan ja tenen els problemes que tenen a França amb el tema de les pensions i tot plegat. O sigui, jo ho trobo que va estar diluït. No era ni el moment ni les formes de poder manifestar-se.
Estic d'acord amb tu, Rebeca. Amb això estic d'acord amb tu, perquè, a més, és una manca de respecte amb tota la gent que hi havia allà, sí. a part dels coprínceps i de les autoritats pertinents, o sigui que hi havia gent que no tenien res a veure. Però amb tota la gent que hi havia allà, la veritat és que costava escoltar el que deia,
I no se sentia.
Això, jo ja et dic que això hagués passat a Espanya o a França, no els hi deixen protestar així d'aquesta manera.
Clar, és que ja directament no els deixen entrar.
No els deixen entrar. Aquí anem amb el cir i la mà de vegades. Primerament, hi ha els serveis tècnics, jo no entenc com no van ficar un equip de so més potent, perquè fiques l'equip de so més potent i s'ha acabat el bròquil. O sigui, ni s'haguessin sentit, perquè eren 20, No n'hi havia més.
És el que jo estava dient, Josep Maria, que tampoc no hi havia molta gent, el que passa és que estaven molt dispersos enmig de la gent, i per això donava la sensació de que hi havia molta més gent de la que realment
no,
hi havia.
No, i estaven al davant de tot, pràcticament. O sigui, estaven...
Sí, perquè jo vaig arribar a la plaça abans de les 12 i ja hi eren.
Jo vaig trobar... s'haguessin pogut manifestar, per exemple, al davant, a la plaça del costat, jo què sé, vull dir, amb els accessos, el que vulguis, però després, això, en un altre lloc, no ho haguessin permès.
Però és el que ha dit la Rebeca abans. Allí va haver una col·lisió de llibertats.
I un oportunisme.
Sí.
Va col·lidir la llibertat de les persones que volien escoltar el discurs amb les que volien cridar. I aquí va sorgir el problema, perquè els van escridar i els van dir, bueno, calleu, sisplau, que volem escoltar el discurs.
Sí, també hi va haver algun que el que va tenir més coneixement va callar, és el que diguem, no? Que té més coneixement, calle. Però jo sé, bueno, ho vaig veure, perquè jo estava bastant al davant, jo estava al mig de l'escenari, però unes files més enrere, no? Però, o sigui, que hi havia gent que els instaven a que callessin, i algun petit enfrontament hi va haver-hi, entre algun dels que estaven allà,
Ja dic, jo estava a la plaça, però no estava pendent.
Sí, sí, sí. Algun insult lleuger, però algun insult hi va ser-hi,
Sí, sí.
Col·lisió de llibertats.
Jo, per desgràcia, això aquí tampoc és que... Últimament estic potser una miqueta més decepcionada amb tot el tema de les manifestacions, però... A què n'arribem, no? Què buscaves amb això, no? Quin era el target de tot plegat al final, no? No sé, és que crec que no era ni el moment ni... No era el lloc ideal per manifestar-se. No vas aixecar ampolles, no vas treballar en profunditat, no sé. Últimament...
No, i que no estava... No...
L'esperit de manifestar-nos com Déu mane, no?
Clar, és que no estava autoritzada aquella manifestació. O sigui...
A part...
Van ser permissius, però no estava autoritzada com a manifestació.
Exacte. No, és així. Llavors, bueno... En altres països directament no els haguessin deixat entrar a la plaça, això ja ho sabem.
Ho hem vist moltes vegades quan hi ha un discurs polític, quan el rei venia a Barcelona,
pues ja s'ocupaven de dispersar abans els grups problemàtics, no? I pues una mica era això.
Sí, bueno, ha sigut així. Veurem ara una miqueta doncs, com continuarà doncs, aquesta protesta d'aquí el 16 de maig, quin serà...
Reitero, o sigui, això, que hi ha un problema de fons, que és normal que la gent es manifesti, que és necessari, no? Però no, és això, jo crec que s'ha quedat diluïda aquesta.
El 16 de maig...
El 16 de maig tenen més sort...
Clar, està bé que el 16 de maig que es manifestin, que hi hagi una manifestació massiva, que respecten les persones, perquè no tothom està alineat amb això,
exacte,
no?
Exacte.
Que respectin els béns, que respectin... Bueno, vull dir, mentre hi hagi això, bé, si no, després pot acabar malament.
Després venen els confrontaments socials, és així.
Claro.
Sí, bé, un confrontament que hi ha. L'Agència de Protecció de Dades vol adaptar la usurpació d'identitat a la realitat digital. Cerca, malauradament, últimament, entre l'intel·ligència artificial, les falses notícies, les usurpacions d'identitat, els vídeos manipulats i altres coses, bé, és una de les coses que el cap de govern està a la cimera d'Erevan i vol doncs, aquest pla de protecció digital que sigui doncs, una miqueta més ampli.
És que ens hi hem de posar. Ens hi hem de posar perquè normalment les lleis a vegades i les regulacions van per darrere de la realitat i ens hi hem de posar d'alguna manera perquè suplantacions d'identitat n'hi han, que si els phishings, que si històries... Ara no em direu que vosaltres no heu rebut al vostre telèfon un missatge de Nord Andorrà que tenen un paquet que resulta que... Bueno, tot això...
Cada dos per tres.
Llavors, doncs, jo crec que s'hauria de posar mà i s'hauria de regular com millor es pugui.
I és que n'hi ha, hi ha gent que hi cau, a més, amb aquestes històries, eh? És que jo no ho entenc, però, això.
I cauen, és... a més, de quatre potes.
Sí, de quatre potes, eh? O els que anuncien que han tocat una herència, però que ella
no pot,
que no sé què, que no sé quantos, que passis el número de compte que et passarà, que has estat l'elegit. Hosti, per favor.
D'aquests també n'he tingut jo.
Mare de Déu santíssima, dius, però com es pot arribar aquí? Ara, clar, com els agafes a aquests personatges?
És
molt complicat, eh?
Sí, perquè normalment no estan aquí.
No, per no dir impossible.
Perquè igual estan allí.
Clar, per no dir impossible.
En tots els respectes cap a la ciutadania del país, igual estan a Nigèria o en algun país de Sud-amèrica. N'hi ha moltíssims.
Sí, sí.
Bueno, hi havia un reportatge fa unes setmanes enrere a un canal francès que tenies ciutats a Àfrica especialitzades, en barris sencers especialitzats, doncs,
sí,
amb l'estafa digital. O sigui que era un negoci.
Sí, o les estafes aquestes de l'amor.
També.
Ai, sí.
Què dius? Si no riguis, Josep Maria. No riguis. Aviam, una perquè és una mica descreguda i malfiada. Però hi ha dones
escolta,
que cauen de
contra
botes.
Un actor porno, hi ha un actor no porno ja, perquè això ja és una altra
no
cosa.
No juguem, eh?
Però vull dir un actor famós, molt famós, guapo i tal, que escolta, que s'enamora de tu. Però és que això jo no ho sé.
Recordo que vaig a Espanya i van haver-hi un assassinat de tres persones en un domicili per culpa d'una d'aquestes estafes. Que resulta que eren dos germanes que semblava que tenien dos enamorats, dos militars nord-americans, i els hi van treure el que van voler. I al final a la persona que li van donar diners, al final se'ls va carregar amb elles dues i el germà. Per problemes de diners. Doncs això és el que porta. I tot va començar per un simple contacte del Facebook.
Sí.
S'ha de
vigilar, amb això.
Molt mal, eh?
S'ha de vigilar, eh?
Clar.
I això és veritat. O sigui, ara, no sé, aquesta cimera que en van parlar, no? O sigui, que les mesures s'han de prendre a nivell global, perquè,
sí,
clar, o sigui, no és un tema territorial. És,
no. Això està tot arreu, eh?
Sí.
Bé, ara que parleu d'estafes, no sé si n'estàveu assabentats, tots vosaltres, però va haver-hi el cas d'una francesa que, callaré el nom d'aquesta persona, algú es va fer passar per Brad Pitt i li va estafar 830.000 euros.
Mare meva, també s'han de tenir aquests diners, eh?
És el que deia el Josep Maria. De totes maneres, a mi em contacta el Brad Pitt i el primer que faig és, amb perdó de la paraula, descollonar-me de riure.
Exacte.
Jo... No riguis,
Josep. No, és que és el que deia abans. És que dius,
jo però, tinc a veure... un cas personal meu que em va fer moltíssima gràcia en el seu moment. Clar, jo sóc molt reservada amb tots aquests temes. Si algun contacte, ja directament, si no és una persona que conec jo, ja no començo conversa, res de res.
Fas com
no?
Jo, sí, sí.
Però va ser molt graciós perquè una vegada un futbolista que viu aquí a Andorra li havien passat el meu telèfon i em va escriure doncs, bueno, per demanar-me els serveis de perruqueria i tot plegat a nivell de gossos. La cosa va ser, hola, soy tal, tal, tal. I em vaig quedar, és una broma, no? És una broma, o sigui, m'està contactant aquesta persona que jo en aquell moment no sabia ni que era resident a Andorra i fins que no vaig veure que realment era ell i tal, no vaig poder contestar, vaig dir, això és una trola. Sí, li vaig comentar al meu home, li vaig comentar amb les persones amb qui treballava en aquell moment, li dic, va contactar aquesta persona. És mentira, no? I llavors va ser quan una companya meva de feina em va dir, no, te l'he passat jo aquest telèfon. Vaig dir, la llet que m'ha matriculat, vaig pensar, soc tan precavuda que una mica més hi perdo diners.
Sí, però a vegades paga la pena.
Paga la pena.
Per no caure amb la pèrdua.
És que sí, però va ser, hola, Rebeca, soy tal, i jo vaig pensar, és broma, no pot ser, és que no pot ser, no és factible. Doncs sí, aquella vegada sí que ara havia sigut factible.
Bueno, això és el cas que supera la Generalitat, per dir-ho així.
Sí, és l'excepció que confirma la regla.
Ah, exacte. Rebeca Roger, moltes gràcies per venir amb nosaltres avui a la tertúlia, telefònicament.
Un plaer.
Bueno, pren cura de tu. Ho deixarem
gràcies,
aquí.
Gràcies, això ho farem.
A recuperar-se.
Sí.
Merci.
Elisabet Zopeti, moltes gràcies per venir avui.
Com sempre ha estat un plaer.
I Josep Maria Camp, també gràcies per venir avui.
Gràcies.
Bueno, nosaltres us deixem aquí avui i ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.